Molt bona nit a totes i a tots. Tenim ganes de ballar els diferents ritmes dels pobles del món. I per això, cada Món Obert d'estiu t'ofereix l'exclusiva de poder practicar un turisme, el respectuós i proper, que ens permetrà connectar amb la gent de cada país que visitem. Viatgem pel planeta Terra. Per ara, tots els dimecres d'agost a les 10 de la nit al 96.3 FM de Ràdio Hospitalet. I sempre que vulguis, ens pots escoltar i veure a la nostra web, coneixmunt.org, la web ràdio del turisme responsable. Arribem on no arriba el turisme convencional, el de masses. Coneixem món a una velocitat més lenta de l'habitual, a un ritme més lent, però també més agradable i espontani. Comença el Món Obert d'estiu, el programa de ràdio del turisme responsable, amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, l'equip de Com Soc, comunicació social, JR Bermúdez, el control tècnic, i la complicitat de SICOM, solidaritat i comunicació. Encarem la recta final del programa d'aquesta temporada amb les properes 4 emissions. Ja hem tastat una mica de món. Ens hem apropat a Bolívia, Romania, Mauritània, Paraguai i Alemanya. Avui ho farem al continent que tenim més a prop geogràficament, l'Àfrica. Avui anirem radiofònicament al segon país més gran d'Àfrica, per darrere del Sudan. Un territori que té més de 1.000 quilòmetres de litoral, litoral mediterrani, un poble que conviu amb el domini del desert del Sàhara, de l'explotació del petroli i del gas, un estat que tenim molt a prop i lluny al mateix temps, on practiquen l'islam sunnita i parlen majoritàriament l'àrab i el tamazic. Ens apropem a Algèria, de la mà de Zeray, el centre d'estudis rurals i d'agricultura internacional. Per això parlarem amb Sergi Escribano, el seu director tècnic. Com sempre, gaudirem de la música autòctona del país i aquesta vegada també de les experiències de la Caral Capçada i del Tomàs Rodríguez, que en compartiran amb nosaltres el seu camp de treball, el destí d'avui, Algèria.
انت وليدي حتى انا يمي يمتك الى بغيت ربي ولي الى بغيت ربي ولي اي 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 الى بغيت ربي ولي الى بغيت تربح ولي تربح واللي لا بغي تربح وتهلا في الوالدين وليدي 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 وليدي.
Molt bona nit, Caral.
Bona nit.
Molt bona nit, Tomàs.
Bona nit.
Doncs benvinguts al Món Obert d'estiu i a Ràdio L'Hospitalet. Vosaltres veu viatjar a Algèria quan?
El 27 de desembre.
De l'any 2007. Set. De l'any 2007. I em sembla que heu vingut aquí molt forçats, sense ganes d'explicar la vostra experiència, no?
No, venim amb ganes d'explicar-la.
Sí?
Sí, va ser curta, però bueno, bastant intens.
Doncs volem compartir aquesta intensitat amb tots vosaltres, però abans parlem amb l'Anna Parellada. Molt bona nit, Anna.
Hola, bona nit.
Doncs ja ho saps, ens espera a Algèria un viatge molt intens. Què, som-hi?
I tant que sí.
Som-hi a Algèria? Doncs passem, si et sembla, a la radiografia d'Algèria. Estat.
República Algerina Democràtica i Popular.
President actual.
Abdelaziz Bouteflika.
Capital.
La capital és Alger, amb uns 5 milions d'habitants en total, comptant l'àrea metropolitana.
Llengua oficial.
Les llengües oficials són l'àrab i recentment també el tamazic.
Situació geogràfica.
Algèria és un estat de l'Àfrica mediterrània. Limita al nord, precisament, amb la mar Mediterrània, a l'est amb Tunísia i Líban, a l'oest amb el Marroc i el Sàhara Occidental, i al sud amb la part saharana de Mauritània, Mali i Níger.
Superfície.
Una mica més de 2.300.000 quilòmetres quadrats. És el segon país més gran d'Àfrica, només superat pel Sudan, amb 1.000 quilòmetres de litoral. La superfície d'Algèria equival gairebé a 5 vegades la superfície de l'estat espanyol.
Clima.
Algèria té un clima que varia depenent de la zona. Mediterrani a la costa, continental a les muntanyes i desèrtic a l'interior.
Població total.
Aproximadament 34 milions d'habitants.
Religió.
La religió de l'estat és l'islam sunnita, tot i que també hi ha minories catòliques i jueves.
Economia.
La moneda és el dinar i l'economia d'Algèria es basa en l'exportació de gas, són els segons del món, i de petroli. La pesca i escassament l'agricultura abasteixen d'aliments bàsics la majoria de la població.
انا وعد واس وعلاش يا الدنيا وهديتيني فالغربه مهموم مهموم انا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني فالغربه مهموم مهموم نتمشي على قدري وحسابي حسابي.
Doncs avui viatgem a Algèria, de la mà d'una entitat com sempre, que en aquest cas és CERAI, el Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional. I per conèixer una mica l'entitat protagonista d'avui, doncs parlarem amb el Sergi Escribano, el director tècnic d'aquesta entitat CERAI. Molt bona nit, Sergi.
Hola, què tal? Molt bona nit.
Doncs saps per què et truquem, no?
Bueno, sí, sí, ja estic assabentat de,
sí, no?
De l'oportunitat que ens doneu de poder deixar, conèixer i fer difusió de la nostra activitat, que sempre és d'agrair.
Mm-hmm. Doncs també agraïm que tinguis la nostra trucada des de Ràdio Hospitalet. Sabem que estàs al País Valencià, però proper telefònicament i físicament també, no? Perquè no queda pas tan lluny.
Mm-hmm.
I aleshores, doncs si et sembla, comencem ja, no? Presentar una mica CERAI. Quins van ser els vostres orígens i amb quins objectius, una mica?
Bueno, el CERAI va néixer l'any 94 i va ser una iniciativa d'uns professors de la Universitat Politécnica de València, de l'Escola d'Agronomia, que tenien inquietuds respecte a problemes del món rural, del món agrícola, a nivell de l'estat espanyol, d'Europa i del món, que estava patint la crisi de tota una sèrie de polítiques neoliberals, i decidiren crear una estructura, una ONG com el CERAI, que la vam definir com una ONG progressista i laica, que té per objectiu solidaritzar-se per els problemes del món rural, a nivell local i a nivell global, per tractar de trobar solucions tècniques, solucions polítiques a aquestes realitats i a aquests problemes, i també amb un objectiu de tractar de formar, de sensibilitzar, d'educar a la societat occidental en la qual vivim, per tractar de incidir o de avançar cap a un model de consum un poquet més raonable, no? Un poquet més responsable, si podem dir. I això són els orígens i un poquet l'àmbit ideològic i d'actuació del SERAI.
Va, ara sabem, diguéssim, els objectius teòrics, no? Ara volem saber la pràctica. Què feu? Tres àrees, no? Teniu tres àrees que podríem definir-les com a àrees de cooperació internacional, una altra àrea de formació i una altra àrea de sensibilització. Una mica, per resumir-ho de forma sintètica, una mica així, no?
Okay. Sí, aquesta és la realitat del SERAI. Tota aquesta idea i aquesta voluntat s'ha traduït en una organització que treballa en aquests àmbits, la cooperació internacional, fent projectes de cooperació centrats en qüestions de desenvolupament rural, en el que és tota la Mediterrània, bàsicament el Magreb. Treballem molt en Marroc, en Algèria, en Tunísia. També estem treballant al nord en Albània i fent projectes també en Latinoamèrica. Això seria l'àmbit de treball en cooperació internacional. Després, des de l'àmbit de la formació i la sensibilització, el que tractem és de posar en pràctica instruments des de cursos de formació, de cooperació, de consum responsable. Són instruments que enfoquem molt a una societat local i que tenen una molt bona acceptació i que fan i treballen per aquest model que volem crear d'un consum més responsable, no? Vegem que sí que arribem a canviar determinades actituds o formes i això sempre és molt positiu.
Ara parlarem de l'àrea de sensibilització, on s'encaixen, per dir-ho així, els camps de treball que organitzeu al Marroc i a Algèria i els cursos internacionals que també es donen a Cuba i a El Salvador. Però parlem d'un tema bastant d'actualitat darrerament, que seria el tema del desenvolupament rural, no? De la vostra àrea, de temes alimentaris, no? Aviam, explica'ns una mica aquesta àrea de desenvolupament rural que teniu des de CERA.
Bueno, com sabem, Espanya ha estat un estat que en molt poc de temps ha passat de ser una economia rural a una economia industrialitzada i de serveis. I en aquest viatge, en aquest trànsit, hem perdut molts valors, no? Una riquesa, un patrimoni cultural que s'està perdent per la pèrdua dels pobles i de tota aquesta cultura pallesa, no? I a partir d'això el que estem tractant des d'aquesta àrea és de donar a conèixer, de revaloritzar aquesta gastronomia local que s'està perdent, aquests productes autòctons que ja pràcticament no tenen qui es produïsca i que tenen un gran valor per la seva qualitat, pel sabor. Estem tractant de recuperar aquesta matèria prima de molt bona qualitat i que estava pràcticament, ja està, en vies de desaparició. I a través de cursos, de projectes, d'aliances en altres organitzacions, el que estem tractant és de recuperar aquesta agricultura tradicional, aquesta cultura també, que forma part del nostre patrimoni cultural i s'ha de conservar i de mantindre.
Sí, i tant, i tant. Doncs, si et sembla, toquem una mica, per a tots aquells oients que vulguin informar-se sobre el que ara estem desgranant amb més deteniment i de forma més personalitzada, sempre poden entrar a la pàgina web de CERAI, que és www.cerai.es, i on podran observar, a més de totes aquestes informacions que més o menys anem dient ara, que hi ha una delegació a Barcelona, sí, que està situada a la plaça del Sol, on també poden doncs, trobar-se amb persones com la Júlia Volpe, que també va venir a un programa de ràdio l'any passat a Cuba, per explicar-nos una mica la proposta de turisme responsable que feu a Cuba, dels cursos internacionals. I bé, això, que al País Valencià estem, que a Barcelona també, no?
Efectivament, aquesta és la nostra vocació.
Tractem una mica l'àrea de sensibilització. Mm-hmm. Posem una mica més d'èmfasi en els temes, del, per exemple, els cursos internacionals de Cuba i El Salvador. En què consisteixen aquests cursos internacionals?
Bueno, dins de la nostra àrea de sensibilització i en aquesta lògica de tractar de transformar consciències, sempre hem pensat que en els països en vies de desenvolupament, els països empobrits, que m'agrada dir, n'hi ha també un gran capital de coneixement i que no, moltes vegades no està valoritzat.
Sí.
I des de l'any 97 començarem a fer cursos per a estudiants i per a treballadors de l'estat espanyol, per a que anaren, en aquest cas, a Cuba, a fer cursos d'agricultura ecològica, que, bueno, per la situació de Cuba havien desenvolupat tot un coneixement, una investigació i una aplicació en agricultura ecològica, que eren i són punters a nivell mundial. Pues bueno, muntarem aquests cursos, la veritat és que tenen molt d'èxit. Un altre curs de cooperació internacional, una visió latinoamericana molt, molt interessant, i un curs d'agricultura tropical. Bueno, això ja més per la nostra vocació agrària, que, bueno, sempre hem pensat que bueno, era pertinent formar-nos en agricultures que no coneixem, no? Com l'agricultura tropical, i que bueno, sempre és interessant saber un poquet més i internacionalitzar el teu saber. I ahí, bueno, trobem un xicotet públic que sempre està interessant.
Doncs, si et sembla, amb aquests dos darrers minuts que ens queden per conèixer mica Cerai, doncs parlem del tema protagonista d'aquest programa que avui volem destacar, de Cerai, no? Que seria els camps de treball que organitzeu al Marroc i a Algèria. En què consisteixen aquests camps de treball?
Bueno, aquests camps de treball són un xicotet tresor que té el Cerai, que bueno, que va inventar ja fa 10 anys, i que bueno, i que passen per donar l'oportunitat als joves de les nostres ciutats a que puguen conèixer la cultura àrab, que puguen parlar amb la gent, no? I bueno, se passen uns 20 dies, de 20 a 30 dies, en Marroc o en Algèria, més que treballant, que bueno, no és la tasca fonamental, són camps de sensibilització, són moltes activitats de participar conjuntament en joves d'aquestes poblacions, d'Orà, de Chauen, en activitats conjuntes, en afavorir a través de diferents activitats lúdiques el coneixement mutu, i bueno, sempre la veritat és que l'impacte és brutal, no? Perquè malauradament tenim una educació que gira molt cap al nord i cap a una visió atlàntica del món, i tenim ahí al costat tota una cultura que també tenim molt d'ella encara avui en dia, i que és absolutament desconeguda, no? I bueno, en aquests temps, en darrers anys, no, de conflicte o presumpte conflicte entre el món occidental i l'àrab, nosaltres hem tingut la sort de poder treballar tant en Marroc i en Algèria en associacions locals, i en mostrar a la gent que, bueno, que el conflicte no és real i que els ciutadans poden treballar i aprendre conjuntament sense cap problema.
Sergi, per aquelles persones que ens estiguin escoltant a través del 96.3 FM de Ràdio L'Hospitalet o a través de la nostra pàgina web coneixmunt.org, quan s'haurien d'estar una mica al tanto per poder inscriure's a aquestes propostes que feu de camps de treball?
Bueno, aquests camps de treball, normalment fem una campanya d'estiu, que
sí?
Fem camps de treball en juliol i en agost. Per tant, per a inscriure's a partir del maig, a través de la pàgina web veuran les inscripcions. Després, de cara a Nadal, també per a les vacances de Nadal dels estudiants, traguem també camps de treball i estades solidàries a Marroc i Algèria. I bueno, cap a novembre, principis de desembre, qui vulgui participar o informar-se, que mire la pàgina web i ahí trobarà uns mails i uns telèfons per a contactar i demanar informació.
Perfecte, que recordem a la pàgina web, que és www.cerai.org. CERAI Punès, i agraïm molt que Sergi Escribano, director tècnic de CERAI, ens hagi explicat doncs, també el que és la seva entitat, no? Moltes gràcies, Sergi Escribano.
Gràcies a vosaltres, és un plaer i res, a la vostra disposició i agraïts.
Perfecte, doncs estem en contacte. Que vagi molt bé, bon estiu.
Bon estiu.
Fins aviat.
صلوا صلوا على النبي زين الخاتم يا محمد من أتاب الرسالة قلبي شاير يا رجال سينا بغيت البرج نعزم يا الفال نوصل شور الإمام بتمهالة
Doncs aquesta nit d'agost estem acompanyats per la Queralt Capçada i el Tomàs Rodríguez, a qui els diem molt bona nit de nou.
Bona nit.
Bona nit de nou.
Sí, no? Sí. Estàveu aquí físicament, no? Espiritualment suposo que també, no? No sé si estàveu ja per Algèria o ja viatjant abans de començar a viatjar amb nosaltres, per dir-ho així. Però bé, havíem de presentar una mica l'entitat, no? Amb la qual vosaltres veu viatjar i nosaltres, des del món obert d'estiu, doncs també volem fer-ho, no? Expliquem una mica les motivacions per les quals vosaltres us veu apuntar a un camp de treball al destí d'avui a Algèria. El per què. Per què, per exemple, Queralt? Per què et vas apuntar?
Bé, el nostre cas és una mica més concret perquè era un dels primers camps així de treball que es feia per Nadal i nosaltres ho vam fer a través de la universitat. Si estàs en una universitat i per la xarxa Vicenç Vives d'universitat, doncs ens donaran l'oportunitat d'anar-hi durant les vacances de Nadal. I vaja, jo personalment doncs, m'hi vaig apuntar, sense saber encara si ho anar o no, perquè tenia moltes ganes, ja feia temps, d'anar a algun país del Magreb, i Algèria concretament era un país que pensava que si no hi anava a través d'un camp de treball o així, que jo sola no hi podria anar perquè no és un país turístic així per anar-hi, més com el Marroc.
Clar.
I vaig pensar que era una oportunitat per anar-hi o ara o mai.
Ara o mai.
Sí, sí.
I va ser ara.
I va ser ara, per sort.
Va ser ara. I el Tomàs, també diguéssim el mateix cas?
És bastant semblant. Sí? De fet, va ser una proposta que va arribar del nostre director de la nostra escola i va sortir-li com una... va dir... Estan muntant això, els de la xarxa Vives, amb CERAI, i sí. Si algú vol anar, ja, doncs... Pues.
Vosaltres sou residents de la Queralt, a on?
Bueno, jo resideixo a Barcelona.
Resideixo a Barcelona.
No soc de Manresa.
Sí. I el Tomàs?
Jo resideixo a Barcelona també, però sí. Jo soc de Mèxic.
Soc de Mèxic. Sí, molt bé. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs, si de cas, comencem el nostre viatge, el viatge d'avui a Algèria. Suposa que vam agafar un avió... Vam agafar un vaixell, vam agafar un cotxe, què vam agafar?
Vam agafar un tren.
Un tren, bueno, no he dit res
del
tren.
un tren.
Fins a arribar a Alacant, sí. Que és... Allà pillàvem el ferri, sí. Cap a hora que ens portava directe. I, bueno, va ser agafar el tren, començar a trobar-nos entre tots.
He viatjat uns quants?
Sí, 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 quants érem? En principi havíem de ser 18 o així, sí. I van acabar anant la meitat, uns 10.
Havíem de ser 20, dos coordinadors i 18 estudiants, però uns dies abans hi va haver uns atemptats a Algèria i, bueno, per aquest motiu i per d'altres així personals, la gent, diguéssim, pues, es va anar tirant enrere. I al final vam acabar anant 10, sí, la coordinadora, la Júlia, i 9 estudiants.
Vam marxar, si no recordo perquè ho hem comentat abans, el 27 de desembre, de l'any 2007,
sí.
Vau marxar, vau emprendre el viatge, sí. I aleshores, bé, agafem el tren, agafem aquest vaixell i arribem a on, d'Algèria?
A Orà, vam arribar, a la ciutat d'Orà.
Sí?
Sí, és la segona ciutat més important d'Algèria, després d'Algèria. I res, és portuària també.
I hem de recordar amb els oients, abans de la radiografia ho hem dit, que Algèria té un litoral de quasi nada, d'uns 1.000 quilòmetres de distància. Puf, 1.000 quilòmetres.
Sí, sí, és que és un, bueno, és un país enorme ja, té molta extensió. I els ports, bueno, el port d'Urà, això és bastant gran, que passa que vam arribar al matí així mig adormits. I
marejats també o no?
No, al baixar. Al baixar sí que tot el dia jo almenys estava mig flotant, perquè no hi he anat mai en ferri tantes hores.
Quantes hores?
Bueno, vam sortir... Bueno, els horaris també del ferri aquest eren... En principi sortíem d'Alacant a les 7, 8 de la tarda, no?
Sí, sí, sí.
I vam arribar a les 8 del matí, a les 7, 8 del matí. Que vas que sempre retrasso una mica, entre una cosa i l'altra, però...
Unes quantes horetes.
Unes quantes horetes, que ja vam començar a veure coses allà.
Aleshores, arribem a la ciutat d'Urà, ho dic bé. I què fem? Quines són les primeres sensacions o el primer contacte personal que teniu allà? Què fem?
Bueno, ens estava esperant una gent de l'organització amb la que anàvem, perquè aquests camps de treball sempre estan muntats amb una com contrapart, si diguéssim.
Sí.
I va anar un de l'associació del CIDI al Wari, que era on estàvem, que era el barri més, que estava ficada al barri de més pobre d'Urà, que és CIDI el Wari, també. I va anar allà i ens va ser com... Diria que uns trapis, no?, per passar i tal.
Bé, és que la qüestió és que si el vaixell, el ferri, era... Com que era per vacances de Nadal, doncs estava tot ple d'algerians, doncs que anaven a veure la família, tots allà carregats, amb regals, i nosaltres allà els únics no algerians, diguéssim. I clar, tothom ens demanava, però què feu? Aneu, i quan ens dèiem a Cidol Guari, tots, però què aneu a fer allà? Però sí, aquest barri és... I res, vam començar a parlar, i quan vam arribar, ens van fer esperar quasi els últims... I res, vam passar, que no ens van registrar res, només ens demanaven ben bé el passaport i ens estava esperant amb un autobús, bueno, amb un minibús així per portar-nos a l'associació.
Estem viatjant amb Zerai, estem viatjant amb la Caral Capçada i el Tomàs Rodríguez. A on? Doncs a Algèria, ja ho sabeu. Nosaltres, no sé com portem el tema de les llengües. Tamazic, el parlàveu? Tamazic?
No.
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 I l'àrab?
Tampoc, vam aprendre
molt poca cosa. Molt
que, en què ens comunicàvem allà?
En francès, en francès i en gestos.
Sí, sí, la comunicació, diguéssim, gestual funciona, no? És universal, això no fa falta anar a cap escola per aprendre-ho.
Ja, de fet, hi ha un parell, entre ells jo, que no, de francès, gens ni mica.
A mi... Sé que et defensaves, Tomàs.
No sé.
No, però en francès, allà tots els que han estudiat parlen super, super bé francès. I a més, com que era un francès sense molt accent francesà, doncs s'entenia molt bé. I a nosaltres també ens enteníem bé en francès.
I de fet és bastant curiós perquè la gent gran encara et parla en castellà, alguns.
Sí, alguns avis parlaven castellà. Sí. Ens va portant algun, mireu que hi ha uns espanyols, no sé què, i ens parlàvem castellà, sí, sí, se'n recordaven encara.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aleshores, ens allotgem la primera nit a on?
Bueno, la primera nit i totes.
Sí.
Vam estar a la Centesi d'Ilwari, que és l'associació aquesta que era la contrapart, i res, ens havíem preparat unes habitacions amb uns matalassos a terra, però que estàvem molt bé, que estàvem 3 o 4 cada habitació, amb el matalàs, amb mantes i tot... I llavors teníem a part, bueno, unes dutxes i uns lavabos compartits, però també els mateixos de l'associació es quedaven a dormir. És a dir, vivien allà mateix, bueno, per allà a Urà mateix, però es van quedar tots aquells dies a dormir amb nosaltres.
Aquest camp de treball que vau fer a Algèria, en què consisteix? En què va consistir? No?
Vale.
Així, respecte
ja,
a...
Ja. No? Hi ha com dues parts, no? Una seria la de la rehabilitació o tallers de pedra, de fusta, de forja, i mamposteria, potser? bueno,
una qüestió així.
Sí, una part més com pràctica. I llavors n'hi havia pues, tallers d'història d'Algèria, d'Orà, de la política, de, que hi ha passat per allà. I a més, de cant.
Sí.
Alguna cosa de cant i...
De cant?
Bueno, la idea era una mica
Home, si voleu, podeu fer una demostració, eh? Els estudis de Ràdio Hospitalet estan preparats, diguéssim, tenir infraestructura...
Per cantar,
eh? O sigui que, endavant, eh? O sigui, si voleu, baixem una mica de música i us poseu a cantar.
No.
No?
No. És que encara es ficarà a ploure,
així.
No. Pues si la idea era una mica al matí, doncs fèiem 4 hores de treball, perquè la idea d'aquesta associació és una escola-taller que és per nanos d'allà, doncs, que deixaven l'escola i perquè no estiguessin al carrer, doncs els ensenyava algun ofici, això, la forja o bueno, més així de fusta, de tallar pedra, bueno, més temes així com de paleta, perquè estiguessin allà almenys treballant d'alguna cosa. I llavors alguns que sortien pues, es muntaven al seu negoci, fins i tot ens van explicar,
sí,
i estàvem allà amb els nanos treballant. Que aquest sí que la majoria només parlaven àrab, i amb aquest sí que era gestos totals, sí, sí. I vagi a la tarda, pues, això fèiem tallers, això. Un dia vam fer un taller de cant, però que cantàvem molt malament, amb àrab. No
se'ns amb àrab?
Clar, bueno, cantàvem amb àrab. Per això et dic, si vols, bueno, ens ho inventarem en aquest cas. Vam fer algun taller d'història, vam visitar l'Ajuntament, vam anar al teatre, també.
Clar.
Era més cultural a la tarda. Era ben bé l'excusa al matí de treballar, perquè era més per interaccionar amb la gent d'allà. I a les tardes fèiem això. Vam fer alguna excursió, també, fora d'Urà.
Un parell. Sí. Havia... Aquesta tercera part que era sortir a veure el barri, a veure la ciutat, a veure Tlemcen.
Sí, a Tlemcen vam anar. Què passa que això? Bueno, el tema aquest de les sortides també, que no és com aquí, que sempre havíem d'anar tots junts, no? Que anàvem fora, que per temes així com de seguretat representava, havíem d'anar amb la policia, que els propis d'allà ja ens deien que no feia falta, però com que l'estat algerià així no vol que passi res, si passa alguna allà amb un espanyol, doncs surt a tot arreu. Però ens feien anar com escortats amb la policia, que això era com una mica empipador, perquè realment no calia, vull dir...
Això...
لازم نكتب علي دراهم ما يخصونيش يما نكتب عليك لازم نكتب عليك دمع ما تعرفنيش يما نكتب عليك لازم نكتب عليك هنا كاين غير الباب اشوف فيك حتى واحد حالتك شراني قاعدة وكشوالف تلقى عالباردة لما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش لما نكدب عليك لازم نكدب عليك دراهم ما يخصوني لما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبوني يما نكدب عليك لازم نكدب عليك يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يبسنيش
quan anàvem a posar la música, el Tomàs anava a fer un comentari.
S'ha anat.
Bueno, doncs ja...
Ah, no, sí, que la Poli ens acompanyava sobretot a lo que era la ciutat. Quan vam sortir fora d'Orà, ja no, llavors no hi eren, no, en principi.
Bueno, per la carretera sí, però després ja, per dins el poble, no. Ja no. Passant.
Ah, cert!
Sí, ens seguien amb el minibús aquell.
Parlem una mica de les relacions socials que veu mantenir, sobretot, amb la població d'aquell barri, no?, durant els matins, no? Com va ser, diguéssim, la rebuda d'aquella gent que fins aleshores desconeixíeu i que veu compartir una sèrie de dies, no? Quants dies veu compartir?
12, bueno, 10. Si entra l'anar i tornar, sí, uns 10 dies.
Com la valoreu?
Vaja,
com va ser les relacions? Va costar una mica a l'inici? O...
No, tot el contrari. Va ser tot molt natural, perquè, clar, els que estaven allà eren com els organitzadors de l'associació i tot, doncs eren gent més o menys de la nostra edat, també estudiants, vull dir, era un perfil molt semblant i, vaja, és que clar, és com si te'n vas a qualsevol altre país amb aquest perfil, doncs va ser molt fàcil. Que pensava i pensava, mai, no sé, bé, allò que tens més prejudicis i penses que serà... Però va ser molt fàcil de seguida fer molt contacte, ells també ja estan molt acostumats a fer camps de treball, que ja hi ha anat altra gent... I això es notava, perquè...
Sí, sí. I vam tenir sort perquè un del grup ha fet molt de splice i coses, llavors es muntava jocs aquests típics de nens, però amb gent de 24 anys o així.
Sí, sí.
I llavors, per això sempre és més senzill, no? Establecer com un primer contacte i llavors després ja és tot més fàcil.
Veu, diguéssim, veu arribar amb ferri, com comentàveu, a un país que no és gens petit, que fa 5 vegades més o menys l'estat espanyol, no? Que està dominat pel desert del Sàhara, no? En gran part, i que, si no m'equivoco, molta part de la població doncs viu al litoral mediterrani, no? Us va impactar, diguéssim, la realitat geogràfica d'Algèria? Com estan distribuïdes les ciutats, o si vau tenir oportunitat de conèixer el camp?
Jo m'ho pensava més desèrtic. Com sí. Vas dir, el Sàhara, una gran superfície del Sàhara, i vas dir, ui, palmeres i poca cosa més. Però era bastant verd, hi havia un llac per ahí, que era salat, no? Em sembla,
sí, però clar, nosaltres vam estar a la zona ben bé del litoral, no vam baixar tant com per arribar al desert. Però això, altres, per exemple, clar, quan vam anar a Tlemcen, això que era un poble proper a, bueno, a una hora i mitja o dos, així en bus, doncs jo pensava això, que començaríem a veure una zona més àrida i no, hi havia verd, o sigui, hi havia, no bosc, però hi havia camps i tot, i hi havia vinyes també, que fan vi a Algèria, vull dir, va ser una mica així sorprenent.
Com que Mediterrània, productora de vinyes, de vins...
Sí, sí, és que era Mediterrània, simplement, clar. Tot el tros que vam veure al litoral, podia, o sigui, algun tros de camp podia ser Catalunya, perfectament.
Clar. És que moltes vegades, no?, tenim l'Àfrica com un continent molt llunyà, no? Però realment el tenim molt a prop. No? Mentalment, a vegades, doncs, fem aquestes distàncies artificials que físicament, geogràficament, no existeixen. Vosaltres veu trobar aquesta diferència a la cuina? També?
Jo també menys del que m'esperava. Sí, vull dir, en el fons, sí. Perquè, vaja, tot el que menjàvem... Més o menys era, no hi havia res més o menys que no coneguessis, només tot amb moltes més espècies, més picant, potser...
Més pesat, també.
Més pesat. Però, bueno, jo me'n recordo que digeria molt bé el gel, la veritat. Sí, sí, bé, també pensava aquests canvis així a vegades i... Molt bé. Tema carn, allò que no mengen porc, però, bueno, mengen altra carn, vull dir, no hi havia cap problema. Sí, sí, couscous, arròs... Amanides...
Pollastre,
xai, també... Sí, les mandonguilles aquelles... Sí. Era una mica repetitiu, al final, potser, però...
Estava molt bo.
Sí, estava molt bo. Teníem unes cuineres... Bueno, clar, no ho hem explicat, un dels tallers també que fèiem, o sigui, al matí quan treballàvem, n'hi havia dos que els hi tocava anar amb les cuineres i anàvem al mercat a comprar, perquè cada dia anaven a comprar tot lo fresc, i llavors a cuinar amb elles. I clar, també així veiem com es feia.
Anaven a comprar en mercats locals, no al súper? Okay.
No, no, mercat de fora al carrer. De...
Sí. Mercat del carrer.
Mercat del carrer, no a grans empreses.
No. Res a veure.
Bueno. No, això s'ha de dir també.
Anar a comprar amb el cabàs, com, vaja, com abans es feia aquí.
Sí, com que encara es fa a algunes poblacions i a barris, no?
Bueno, i a Manresa vaig a comprar amb cabàs. Sí, no? Sí.
Home, aquí tenim el mercat de Santa Eulàlia, per exemple, clar, aquí a l'Hospitalet, no? Mercats locals que esperem que reviscolin, no? Si encara hi són vius, doncs que reviscolin. Hem parlat una mica de les activitats durant el dia, que he fet durant el dia. Parlem una mica de les activitats nocturnes, no? Com en tot lloc, com en tot territori, hi ha dia i nit. Explica'ns una mica, no sé, alguna nit. Com va ser les nits? Alguna nit especial o les sensacions de passar-hi a la nit? Si hi ha molt de soroll o si hi ha molta gresca? Com són les nits?
Bueno, com que estàvem en l'associació i ens teníem bastant controlats, o sigui... Estàvem amb ells i no sortíem sols.
Organitzava alguna activitat? O...
Clar, o xerrava, ens posaven a xerrar, o jocs, o una mica lliure, el que volguéssim. I llavors estaria a Cap d'Any, no?
Sí. Exacte, hem passat el Cap d'Any a Algèria.
Hem passat el Cap d'Any allà.
Això ho hem comentat.
Que això, clar, primer, jo me'n recordo que al marxar pensava, no sé si el celebraran o no, perquè realment, clar, en principi haurien d'anar amb un altre calendari, però realment van amb el calendari, mateix que nosaltres, fins i tot. Vull dir, tenim vacances com de Nadal, també, encara que siguin musulmans, vull dir, una mica estrany, però... I la nit de Cap d'Any, doncs, ens van dir a veure si volíem anar amb ells, que anaven a una festa, i vam anar a una discoteca, bueno, una espècie de...
No, era un local on es fan... matrimonis i coses d'aquestes que és ioga.
Polivalent, no?
Algo així.
Bueno, sala de bodes, bautizos i comuniones, semblava així.
Sí.
I llavors vam anar allà.
Com se celebra? També amb raïm? Es mengen...
No, era com festa, una festa de cap d'any.
Anaves ballant i quan es feien les 12, ficant un rellotge allò com enrere i res, tot saltant per allà, tirant serpentines... Bueno, la gent com bojos tots ballant i bevent aigua, clar, tota la nit, perquè alcohol zero. Ai, feien el pica-pica aquell, que van treure molt menjar. A les 12 treien molt menjar.
Sí? Increïble. Tu estaves ballant i de cop i volta es parava tot i tothom a menjar.
Sí, sí.
Pastissos i... refrescos.
Què us sembla si parem una mica a menjar? Doncs estem passant el cap d'any amb la Queralt Capçada, el Tomàs Rodríguez i el Gèria. Què? I hem menjat una mica, no? Hem fet aquesta pausa musical per halar una estona.
Sí, sí.
I com continua?
Hi havia una cosa bastant curiosa, que un parell de vegades va passar que tenies el xumba-xumba a muerte, com si diguéssim, sí. I de cop i volta es parava tot i sortia un grup d'instruments tradicionals.
Caram.
Sí, sí, a tocar i tothom... com boig.
Més emocionat que no pas el xumba-xumba.
Sí, exactament.
Tenen una rotllana al seu voltant i sí, per allà a terra i tot, però superemocionats. Bueno, i nosaltres també, bé, estàvem allà pues, a fer el que feien.
Sí. Però us ho integrar, diguéssim, no?
Sí. Bueno, érem els que anàvem menys ben vestits, perquè clar, ens van dir un camp de treball, no hi comptàvem, amb la nit de cap d'any, amb totes les noies amb vestit llarg i nosaltres allà... amb uns texans i una samarreta. Però
els nostres oients ja ho saben, veus? Escoltant aquest programa de ràdio, si s'envolten les propostes de Cerai, ja saben que com a mi un vestit llarg les noies s'han de guardar.
El dia de cap d'any, sí.
El dia de cap d'any. Molt bé, doncs, si de cas estem acabant el nostre viatge a Algèria, passaríem a fer una mica una valoració, no?, d'aquesta experiència que vau tenir a Algèria i que vau compartir. No sé, per exemple, Tomàs.
Jo crec que està molt bé. No és ben bé cooperació, és més la part aquesta de sensibilització, llavors és més per el que va que no per fer coses allà. I en aquest sentit és més, estaria com al mig entre turisme i cooperació. Ja. És un punt interessant, jo crec. Perquè ves més coses, a priori, que les que veries si vas com turista.
Exacte.
Però ves menys també de que si fossis com cooperant. Però és
interessant, no?
Sí, clar. Llavors da peu a fer més coses. O si vols entrar més o entrar menys a treballar amb Serai o el que sigui.
Clar.
És com una xispa que podria llegar a despertar alguna cosa més.
Caral?
Doncs, sí, una mica d'acord amb el Tomàs i que a mi bàsicament em va servir molt per mi, doncs, per veure que realment tota la informació que ens arriba aquí d'Algèria doncs, està molt esbiaixada, que vull dir, la gent d'allà, ja et dic, el jovent, és que eren gent com els d'aquí, encara que tinguessin diferència religiosa o cultura, vull dir, et podies entendre perfectament. I que, bueno, que ells ens ho repetien molt, que havíem de fer-los com de finestra al món, ens deien, per explicar també a la gent d'aquí pues, que no hi havia cap problema, vull dir que ens podíem entendre perfectament i que, vaja, el més important això, les relacions humanes amb la gent d'allà, que va ser fantàstic i molt fàcil, molt natural, jo crec.
Doncs és una mica el que pretenem amb aquest espai radiofònic, amb aquest món obert d'estiu, amb el programa de ràdio, amb la pàgina web coneixmunt.org, no? Moltes gràcies per haver vingut aquesta nit, Queralt Capçada i Tomàs Rodríguez, i haver compartit la vostra experiència a Algèria. Moltes gràcies i que acabeu de tenir bon estiu.
Gràcies a vosaltres, bon estiu.
Sí. Fins la propera. صغروا كرهنا ما هاد الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف صغروا تلفوا نالوا viatjant al món, Obert d'Estiu, doncs t'oferim la possibilitat de viatjar a través del turisme responsable i conèixer món. Avui coneixem Algèria. I a través d'aquesta música també ens anem transportant d'un lloc a l'altre i a més també ho volem fer, com sempre, al final del programa, amb la Consol Rovira i amb la seva secció Contes del Món. Molt bona nit, Consol.
Hola, bona nit.
Avui marxem a Algèria i també volem fer-ho amb tu. Què et sembla si ens presentes una mica el conte d'avui?
Doncs sí, avui us parlaré d'un rei, que tenia unes relacions cordials i amoroses amb els seus súbdits. Podien dir que són la mena dels bons governants que fan falta en el món.
I tant que fan falta. I tant que fan falta. Com es diu aquest conte?
El rei sàvio, i l'autor és Gibran Jalil. Había una vez, en la lejana ciudad de Tindurf, un rey que gobernaba a sus súbditos con tanto poder como sabiduría. Le temían por su poder y lo amaban por su sabiduría. Había también, en el corazón de esa ciudad, un pozo de agua fresca y cristalina del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, pues era el único pozo de la ciudad. Pero una noche, cuando todo estaba en calma, una bruja entró en la ciudad y vertió 7 gotas de un misterioso líquido en el pozo, al tiempo que decía: «Desde este momento, quien beba de esta agua se volverá loco». A la mañana siguiente, todos los habitantes del reino, excepto el rey y su gran chambelán, bebieron del pozo y enloquecieron, tal como había predicho la bruja. Sin embargo, aquel día, en las callejuelas y en el mercado y en las callejuelas, la gente no paraba de hablar y cuchichear. «¡El rey está loco! Nuestro rey y su gran chambelán perdieron la razón. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. ¡Debemos destronarlo!». Aquella noche el rey ordenó que llenaran con agua del pozo una gran copa de oro. Cuando se la llevaron, el soberano bebió y pasó la copa a su gran chambelán, que también bebió. Hubo entonces en la lejana ciudad de Tindús un gran regocijo, alegría, porque todos apreciaban que su rey y el gran chambelán habían así recobrado la razón.
Doncs fins aquí la nostra experiència amb Zeray, Algèria, aquest país africà de la conca mediterrània. Ja ho saps, que si vols completar aquest missatge radiofònic que t'estem oferint ara mateix, doncs pots entrar a la pàgina web coneixmunt.org, un programa realitzat, ja ho saps, al Món Obert d'Estiu, per Damià Caro, Anna Parellada, Consol Rovira, l'equip de Com Soc, Comunicació Social, JR Bermúdez, el control tècnic i la complicitat de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Ens trobem el proper dimecres a les 10 de la nit o a la pàgina web. Una abraçada i fins aviat.